Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem de moving. Un pot pensar, sé perfectament quan m'estan fent moving a l'empresa. Però què passa quan t'ho estan fent i no te n'adones? Hi ha senyals, hi ha maneres de que puguis estar patint moving encara que no en siguis conscient. La pregunta seria si la resta són conscients o no. Això s'hauríem de preguntar. Però és un tema força interessant. Parlem amb el professor col·laborador de dret laboral de la UOC, el senyor Pere Vidal. El tenim al telèfon amb nosaltres. Pere, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per atendre'ns, Pere. Això del moving és tot un món, perquè és possible que t'estiguin fent moving i no t'estiguis adonant?
És possible. De fet, és el més habitual, perquè l'assetjament laboral directe, diguéssim, no, amb conductes que són clarament d'assetjament, doncs cada cop es donen menys. El que ens trobem són amb tipus de discriminacions o tipus d'assetjament que es donen amb fórmules indirectes o fórmules que queden amagades sobre suposades decisions de l'empresa, per exemple, que poden semblar organitzatives o d'una altra mena i que al final el que estan amagant són situacions d'assetjament laboral.
Carai, però la pregunta seria, tot conflicte que hi ha a la feina pot ser es pot traduir en un assetjament o no? És que no sé on està la diferència.
Sí, la diferència entre, diguéssim, el concepte, que al final és un concepte jurídic de mobbing o d'assetjament laboral, requereix que sigui unes conductes reiterades, que siguin reiterades durant un període temporal que va la jurisprudència ho emmarca en un període mínim de 6 mesos i que paren de ser reiterades i han de tenir una finalitat. És a dir, han de durar molt temps, han d'anar contra una persona en concret, és a dir, un jefe que sigui un dèspota, no?, amb tothom, doncs, serà un dèspota, però no és un assetjador en el sentit jurídic, sinó que serà doncs maleducat o serà autoritari, etc. Llavors, aquestes conductes han d'anar dirigides a buscar que aquella persona doncs tingui la necessitat d'abandonar el lloc de treball sense de forma voluntària. És a dir, que el que està buscant és empènyer aquella persona a marxar de l'organització, diguéssim, sense cobrar indemnització i com a resposta a aquesta pressió reiterada i durant bastant temps que es fa contra aquella persona en concret. Mm.
Clar, ja s'ha fet una enquesta a nivell planetari sobre les experiències de violència i assetjament a la feina, no? I la conclusió que hi ha i sorprenent és que més de la cinquena part de les persones pateix moving. Aquestes xifres es poden aplicar aquí a Espanya, tot això?
Aquesta enquesta és una enquesta que s'ha fet a nivell planetari. Desconec les dades a nivell concret de l'estat espanyol, però sens dubte ens trobem en moltes situacions que són d'assetjament o que són llindants amb l'assetjament. També s'ha de tenir clar que al final, quan parlem de termes jurídics, doncs la gent acostuma a utilitzar la paraula assetjament o mobbing o acoso una mica a la lleugera, no? De vegades sí que són situacions que volen ser un conflicte amb un company, un conflicte amb un jefe, etc., i la gent ja està parlant d'assetjament.
D'acord.
Això sí que s'hauria de distingir. Però quan ens trobem, doncs, per exemple, la jurisprudència més recent, doncs, amb negatives reiterades a una persona que ha sol·licitat fer donar el teletreball sense cap problema, doncs aquí ja tenim un clar indici de que aquí hi ha alguna més que una decisió organitzativa, sinó que aquí pot haver-hi una finalitat, que és la de buscar l'aïllament i l'apartar aquesta persona de l'organització.
Seria una violència psicològica, en aquest cas.
Exactament. No? Al final, la definició de mobbing laboral, de l'assetjament laboral o d'acoso moral, és un psicoterror laboral o la violència psicològica extrema, que és el que porta aquesta persona, doncs, que al final doncs cada matí per aquella persona anar a treballar sigui un suplici.
Quan parlem de coses subtils a l'hora de fer moving, d'assetjament laboral, quines podríem destacar? Pots destacar algunes? No sé, dos o tres motius cicle, digues.
Sí, doncs el difondre rumors sobre una persona, no convocar-lo a reunions on sempre se'l convocava, decisions que abans es prenien amb aquella persona, doncs ara ja no es té en compte la seva opinió o fins i tot ni se li demana. Negar un permís que altres persones sí que els dona, al final és això, i que tot això no tingui una motivació, diguéssim, objectiva, és a dir, que l'empresa no tingui una raó organitzativa o de producció per justificar, és a dir, de cop i volta, doncs, deixen de convocar-te a les reunions dels dilluns, on es comentava una mica el briefing, no?, del que es faria la setmana, doncs són totes aquestes situacions que de forma individual, doncs, pot semblar que no passa res, però si va sumant els indicis, és clarament una campanya per buscar que aquella persona doncs se senti menyspreada i se senti apartada del grup.
Les conseqüències estan molt clares, no? Depressió, tristesa, que sigui el que explicava el Pere, que anar a la feina sigui un autèntic infern, vull dir, ansietat, vull dir que les conseqüències psicològiques les podem deduir ràpidament, però, Pere, en cas de patir movint, què hem de fer? Perquè, clar, tu et veus ficat a un infern i a vegades no saps quines passes correctes has de fer.
Clar, doncs aquí és molt important, en primer lloc, doncs recopilar tota la prova que podem recopilar, és a dir, correspondència, l'agenda on ens convoquen a reunions, doncs, que es vegi que ja no es convoquen, correspondència que podem tenir amb companys, amb els responsables, utilitzar, sempre que en principi han de ser confiables, doncs els canals interns de denúncia de les empreses, que són obligatoris, tenir un canal per denunciar, doncs una línia ètica per denunciar les conductes d'assetjament laboral, i en cas de que no confiem en aquests canals interns, doncs acudir a la inspecció de treball, que és la fórmula més ràpida d'aturar aquestes situacions. Inspecció de Treball, doncs, iniciarà la seva investigació. Les denúncies, doncs, són confidencials, no, és a dir, que no et destaparà qui ha sigut tu el que has posat en coneixement de la inspecció, doncs, aquestes situacions, i, sens dubte, doncs l'empresa, que molts cops passa, que també pot ser que inclús que els responsables de recursos humans no tinguin coneixement del que està passant als nivells, doncs, en un departament en concret o en una àrea en concret de l'empresa. Si ho notifiquem internament i els canals interns funcionen, perfecte.
D'acord.
Si no ens fiem d'aquests canals, doncs acudir a Inspecció de Treball, i sempre és molt recomanable, doncs, acudir, doncs, això, a assessorat per un advocat laboralista o un graduat social que conegui aquestes situacions i que ens dirà exactament el que hem de fer.
D'acord. I ja per acabar, Pere, hi ha molts casos?
Hi ha molts casos, sí, hi ha molts casos. També s'ha de dir que s'ha de distingir entre els casos en els que la gent denuncia una situació d'assetjament i finalment, diguéssim, una sentència judicial li acaba donant la raó, d'aquells casos en els quals, doncs, potser no es qualifica directament d'acoso moral o de mobbing, però sí que ens trobem davant vulneracions de drets fonamentals, és a dir, que hi ha discriminacions, hi ha una vulneració del dret a la salut del treballador, perquè al final tot això, doncs implica normalment, no?, les situacions d'assetjament, doncs impliquen una incapacitat temporal o en els pitjors casos, inclús incapacitats permanents, doncs tot això seria, potser no es qualifica d'assetjament, però sí que es qualifica com a una vulneració de drets fonamentals que dona dret al treballador a extingir el seu contracte amb dret a percebre una indemnització, que seria la que li tocaria en cas d'un acomiadament improcedent, i donar allí perjudicis específics perquè hi ha vulneració de drets fonamentals.
Doncs, Pere Vidal, professor col·laborador de Dret Laboral de la UOC, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i per haver-nos donat totes aquestes explicacions, molt amable.
Moltes gràcies, molt bon dia.